Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Us demano un favor, poseu el vostre aparell de ràdio en blanc i negre. És que s'entendrà millor el que us explicarem. Ahir la diputada de Vox, Maria Ruiz, va pujar a la tribuna del Congrés dels Diputats en el debat de la llei de l'avortament i de la llei trans i va dir aquesta animalada.
Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento al que ustedes están sometiendo a los menores y que por su gestión e imitación se les está dirigiendo a ser lo que a lo mejor ni son ni quieren ser y de lo que a lo mejor se van a arrepentir el resto de su vida no es odiar.
Aviam. És una obra d'art, eh? En si mateix, en blanc i negre, però és una obra d'art. Tornem-hi.
Creer con datos en la mano que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad que se está produciendo en los últimos años está directamente relacionado con el adoctrinamiento al que ustedes están sometiendo a los menores y que por su gestión e imitación se les está dirigiendo a ser lo que a lo mejor ni son, ni quieren ser y de lo que a lo mejor se van a arrepentir el resto de su vida no es odiar.
Alarmante aumento y adoctrinamiento, diu. Maria Ruiz pertany a Vox, que és aquest partit que la majoria de qui els voten sempre diuen que no els voten mai. Avui aquest davantal va dedicat a aquells que pensen que canya els catalans independentistes, que canya els immigrants que ens ho roben tot, que volem toros a les places i que els sembla que tot això és molt poca cosa. Faltava la banda sonora del proper míting, que podria ser ben bé Molotov cantant Amo Matón, Mataril el Maricón. Recorda aquesta senyora el líder del que és el seu partit, Albacete, que un dia va dir que si tingués un fill gai el portaria a teràpia. Tot i que seria pitjor el drama del fill, que és que no portar el pare a teràpia i que a més pugui arribar algun dia a ser alcalde. Aquesta idea de respecte de Vox cap al col·lectiu LGTBI, entre molts altres col·lectius, que no estan en contra d'ells sempre que estiguin tancats i barrats a l'armari i que no es multipliquin, sobretot, deu ser el més democràtic que poden oferir. Arrenca a córrer quan tu sentis algú que digui que lo que hagan en la intimitat és cosa suya, però... Alerta, vol desmentir l'evidència, que qui diu això és un homòfob de la baix. Homòfoba com aquesta senyora. Maria Ruiz. Però atenció, perquè Maria Ruiz, el nom real és Maria de la Cabeza. Ruiz Solà, diputada de Vox. Maria de la Cabeza. Per cert, nascuda a Villa Viciosa. Villa Viciosa. És que Déu és tan just que avui deu cantar I am what I am. Maria de la Cabeza és de Villa Viciosa. És que... és sensacional. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 17 de febrer del 2023.
I som a les portes d'un cap de setmana de carnaval, que serà de primavera. Predominarà el sol durant tot el dia, només amb algunes boires de bon matí en punts de l'interior i alguns núvols prims de cara a diumenge. Les nits seran fredes, però els dies molt suaus.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es manté el carril tallat i algunes cues a la C32 a l'alçada de Sitges en sentit sud per l'avaria d'un vehicle que ja ha estat retirat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans... els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui en parlarem molt a la tertúlia amb en Jordi Bosch, amb la Cris Puig i amb l'Ernest Folk, avui aquí al món a RAC1. També connectarem amb en Joan Maria Pou, amb en Roger Saperes, perquè és que avui és un dia clarament marcat per l'actualitat del Barça. D'una banda, per l'empat a 2 d'ahir contra el Manchester United, però sobretot pel cas dels pagaments que el club va fer a l'ex número 2 dels àrbitres del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira. És un serial que té l'epicentre, però clarament, a Madrid, i que s'està embolicant cada dia que passa i del qual avui n'apareixen més detalls, bàsicament al Mundo i al País. Quan deia que l'epicentre està a Madrid és que ahir fins i tot la Sexta va fer un programa dedicat en prime time a aquest cas. Però és que em té, en fi, com molt sorprès. Primer, efectivament, perquè avui hi ha una diferenciació molt bèstia entre el que és la premsa de Madrid i la premsa catalana, bàsicament l'esportiva, però també la generalista. Però també per la falta d'explicacions de tothom. I si afegim també és a canvi de què? Perquè dius, bé, que compraven partits o que els arbitratges o què? Si tampoc, al contrari, si tampoc el Barça va tenir gaire afavoriment en tota aquesta època. Bé, anem a pams. Per si no n'hi havia prou amb el que sabíem fins ahir, que el Barça havia pagat el vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres a canvi d'assessorament i informes, ara resulta que Enríquez Negreira va extorquir Josep María Bartomeu. Hi ha un burofax que publica El Mundo de l'any 2019, és a dir, de fa 3 anys i escaig, on aquest senyor, l'exvicepresident dels àrbitres, Enríquez Negreira, amenaça de destapar i denunciar als jutjats un presumpte teòric escàndol al Club Blaugrana, revelant sense miraments, deia, les irregularitats que, pel que llegim, ell mateix hauria viscut en primera persona. Aquest burofax arriba just després que el Barça decidís deixar de comptar amb els seus serveis. En el mateix document, Enríquez Negreira parla de gran sorpresa i de decepció majúscula per la rescisió del seu contracte amb el Barça després de gairebé 2 dècades de relació, que recordem va començar amb Josep Lluís Núñez i que va continuar amb Joan Gaspar. I li diu a Bartomeu, en aquest burofax, que totes dues parts havien acordat seguir, com a mínim, fins al final del seu mandat, del de Bartomeu. Negreira convida el president del Barça, en aquella època, a trobar-se i a solucionar-ho. I recorda que fins a la data del burofax, estem parlant del 5 de febrer de l'any 2019, ell no havia estirat de la manta per deferència amb l'entitat blaugrana. A partir d'aquí, la resta són amenaces i xantatges diversos si Josep María Bartomeu no recondueix aquesta situació, cosa que no va passar. A banda d'això, El País publica avui que Enríquez Negreira va cobrar al voltant de 7 milions d'euros per fer d'assessor verbal del Barça des del 2001 fins al 2018. 7 milions, i atenció, perquè la informació especifica que aquests 7 milions d'euros van al marge del 1.400.000 euros que es van pagar al fill d'Enríquez Negreira pels informes d'àrbitres que també està investigant ara la Fiscalia. Tot això hauria començat el 2001, quan Joan Gaspar era el president. La Fiscalia apunta aquell moment com l'inici de la relació amb aquesta empresa que es diu Dasnil 95, que Enríquez Negreira havia creat un any després d'accedir a la vicepresidència del Comitè Tècnic d'Àrbitres. I què volia exactament el Barça? Doncs, pel que llegim, assegurar-se que no es prenien decisions en contra i que l'equip rebia un tracte neutral. És que és molt de perdedor, això. És de club perdedor, és a dir, paguem a un vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres perquè com a mínims no ens castiguin. Que clar, que seria molt greu, perquè el que està pensant el Barça és, bueno, que ens tractin neutralment perquè és una lectura col·lateral, perquè, com sempre, tracten a favor del de sempre, nosaltres preferim pagar perquè ens tractin neutralment. Això repetim el que llegim, que volia assegurar el Barça que no es prenien decisions en contra i que l'equip rebia un tracte neutral. Hi ha un vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres que cobrava per aquesta neutralitat. Els pagaments a l'empresa d'Enríquez Negreira van durar, com deien, gairebé 20 anys i van passar per les presidències de Gaspar, he dit abans Núñez i no, Gaspar, Laporta, Rossell i Bartomeu. Segons El País, el preu dels serveis es va disparar la temporada 2009-2010, l'última de la primera etapa de Laporta com a president. Llavors van passar a pagar-li més de 500.000 d'euros per temporada. Es parla segur d'un escalatge a l'hora dels pagaments. De moment, Josep María Bartomeu ja ha declarat davant la policia. Segons La Razón, l'expresident va dir als agents que quan va assumir la vicepresidència de l'any 2010, Sandro Rossell el va posar al corrent que una empresa feia informes arbitrals pel Club Blaugrana. Va detallar que eren documents on s'explicava el perfil dels àrbitres i que també incloïen xerrades a la Masia, però que en cap cas se li pagava per influir en l'estament arbitral. A més, Bartomeu va voler deixar molt clar que no estava al cas del contingut d'aquests informes perquè la seva funció com a president, va dir i va declarar, era simplement representativa i que ell bàsicament es dedicava a gestionar les seves empreses. Ara la Fiscalia dubta si les feines que el Barça encarregava a l'ex número 2 dels àrbitres espanyols eren reals o fictícies. Sí, com sigui, un cop s'hagi llegit tota la paperassa, ha de decidir si arxiva la causa o bé si veu algun indici de delicte i presenta denúncia als jutjats. El que sí que té clar la Fiscalia és que el pagament de 1,4 milions d'euros al fill d'Enríquez Negreira sí que estan justificats, independentment que siguin més o menys ètics o morals. Per acabar-ho d'adobar, avui El Confidencial publica que la Fiscalia també investiga una altra empresa relacionada amb el Barça i els pagaments d'Enríquez Negreira. Es tracta de 3CEP 2014, que és una mercantil del sector immobiliari que controlava Josep Contreras, un exdirectiu de Núñez, de Gaspart i de Bartomeu, que va morir just abans de Nadal. La justícia creu que feia de pantalla entre el Barça i Dasnil 95 i que a través d'ella també feia els pagaments. També és veritat que van declarar tres persones més, segons també avui indica algun d'aquests digitals. Estem parlant d'Albert Soler, que va ser director general del club. El cas és que Albert Soler va fer 10 minuts només de declaració per confirmar el que se sabia, que és que els informes es rebien puntualment i que ho traslladava a l'àrea tècnica. Aquell dia van anar a declarar no només Albert Soler, sinó que també ho va fer el director general del club, Òscar Grau, i també el Josep Segura, segons ho ha pogut saber RAC1. Repeteixo, eh? També van declarar Òscar Grau, Josep Segura i Albert Soler. Albert Soler, molt poc espai de temps, aproximadament 10 minuts. És tot plegat embolica que fa fort. De moment, l'actual president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Medina Cantalejo, ja ha sortit al pas dels rumors sobre afinitats dels àrbitres cap al Barça i ha reconegut que està molt tocat.
Deciros que llevo 40 años en arbitraje y posiblemente este sea uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado durante 11 años en primera división y puedo deciros a todos que no ha habido absolutamente ni una insinuación, ni un consejo, ni en mí, ni en mis compañeros, y muchos de ellos están hoy en medios de comunicación, sobre tener algún tipo de inclinación en resultados, en toma de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo u otro. Jamás.
También son muy críticos a Enríquez Negreira. Exàrbitres professionals. Avui el diari El País recull alguns dels qualificatius que li dedicten. Corrupte, venedor de fum, aprofitat o pequeño Nicolás dels àrbitres. Tots ells coincideixen a dir que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres era un vividor i que realment no tenia cap influència per condicionar-lo sobre la gespa. Qui també s'ha posicionat sobre aquest cas és Xavi Hernández, l'entrenador del Barça, que assegura que no li agrada gens aquesta qüestió i que rebutja frontalment guanyar fent trampes, sempre que aquest fos el cas, diu Xavi Hernández, amb una frase impecable.
Me remito al comunicado otra vez del club, para nada. O sea, a mí en ningún momento me gustaría ganar con trampas, si no me iría para casa, de verdad. O sea, si yo veo que ganamos por trampas, me voy para casa.
Avui, com dèiem, és molt interessant veure qui es fa i qui no es fa ressò d'aquesta polèmica. Per cert, que l'especial que ahir va fer la Sexta, aquest Jugones especial, va fer una audiència discretíssima. A Catalunya el van veure només 58.000 espectadors, estem parlant d'un 3,9% de quota pantalla, que és baixíssim, i a Espanya, poca cosa més, 440.000 espectadors, amb un 4,1, també molt, molt, molt baix. Si mirem la premsa, la notícia, per exemple, no surt a la portada dels diaris esportius de Catalunya, n'informa Anna Alfonso.
Ni Mundo Deportivo, ni l'Esport, ni l'Esportiu en diuen res a les portades. En pàgines interiors, Mundo Deportivo titula dient que una sanció per Enríquez Negreira no seria efectiva i recorda que la federació ho investiga, però que els fets prescriuen al cap de 3 anys. L'Esport també destaca que la sanció esportiva ja està prescrita i l'Esportiu ho mata amb un breu en què diu que la federació vol tota la informació abans de prendre mesures. Pel que fa als diaris generalistes, La Vanguardia alerta que els pagaments milionaris a un responsable arbitral s'han d'aclarir del tot i que el Barça ha de ser el primer interessat a fer-ho, perquè s'hi juga part del seu prestigi. El periòdico també creu que els pagaments mereixen més explicacions i menys excuses des del club. L'Ara avui no en parla, l'edició en paper, i el Punt Avui posa un semàfor vermell a Enríquez Negreira i afirma: ser vicepresident dels àrbitres i alhora oferir serveis professionals sobre arbitratge als clubs participants és passar-se l'ètica per l'engonal.
Tot això a Madrid, tots els diaris avui suquen pa a cullerades. Jordi de Planell.
El Marca destaca en portada les amenaces d'Enrique Negreira al Barça i a la contra, Carlos Carpio reclama tolerància zero amb la corrupció i denuncia que el pitjor és la sensació d'impunitat, que tot plegat acabarà en no res. L'As obre amb una foto a tota portada de Joan Laporta esbufegant i el titular puja la tensió. Al mateix diari, Alfredo Relaño recorda que els pagaments coincideixen amb una ratxa de 746 dies sense penals contra el Barça i avisa que encara que se'n surti sense sanció, el club arrossegarà un atac seriosa, una ombra molt lletja. A El País, José Sámano creu que el cas fa un tuf insuportable. També demana explicacions a Laporta, caigui qui caigui, per evitar que la podridura s'estengui, però ja l'avisa que no pot justificar l'injustificable. El Mundo, l'editorial, vaticina que l'escàndol canviarà el futbol espanyol i defensa que si la investigació de la Fiscalia acaba amb condemnes, seria insuportable que el club no fos sancionat fortament. I l'ABC assegura que el saldo de penals i expulsions de les tres lligues corresponents als pagaments investigats és contundent. Un balanç conclou que provoca suspicàcies i sospites.
Escolta'm ara el comentari que signa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
José María Enríquez Negreira va guanyar la temporada 81-82 al Xiulet d'Or, el premi millor àrbitre de primera divisió. Poc es podia pensar en aquell moment que 40 anys després se l'acusaria de ser el beneficiari d'una suma milionària de diners pagada pel segon classificat d'aquella lliga. Una morterada que a dia d'avui encara no se sap ben bé a canvi de què ha cobrat. I aquest terreny pantanós, aquesta àrea fosca impulsada per uns i tolerada per uns altres, no fa més que abonar el terreny per tot tipus d'especulacions. Per què fins a 4 presidents de tots els ismes del Barça van arribar va pagar-li 7 milions d'euros a Enríquez Negreira? Eren per un simple assessorament verbal pagat a preu d'or? Era per aconseguir tenir un tracte amable per part dels àrbitres? O s'hi amaga un cas d'enriquiment personal? O potser és una barreja de tot plegat? Sense cap mena de dubte, quan més temps passi fins que es donin explicacions convincents, la bola d'especulacions com aquestes es farà cada vegada més gran i el soroll dels megàfons de la capital espanyola cada cop també seran més assordidors, com per exemple amb el soroll que es pot fer amb l'aparició a la premsa del Burofax d'un ressentit que amenaça en estirar de la manta després de veure que li han tancat l'aixeta dels calés.
Gràcies, Juan Lumens. Més enllà de tota aquesta polèmica, ahir el Barça va empatar 2 contra el Manchester United al Camp Nou i jugarà el pas als vuitens de final de l'Europa League dijous que ve a les 9 a Old Trafford. Però atenció, perquè Xavi no podrà comptar ni en Pedri ni tampoc en Gavi. El primer es va lesionar i estarà 4-5 setmanes de baixa i Gavi acumula targetes i està sancionat, a banda que l'afegiria la ja coneguda d'Ousmane Dembélé. La bona notícia segurament és que el Barça recuperaria a Sergi Busquets. El d'ahir va ser un partit d'anada i tornada, amb intercanvi de cops, amb domini repartit. Els 4 gols van arribar a la segona part. Marcos Alonso va fer l'1-0. En menys de 10 minuts, però els anglesos van remuntar amb Rashford i Koundé en pròpia porteria. Però gairebé sense voler es va trobar amb un gol de Rafinha amb una centrada enverinada. Els últims minuts van ser clarament del Barça i el VAR es van passar, però ben han passat unes altres mans claríssimes del Manchester United dins l'àrea que l'àrbitre hauria hagut de xiular com a parada. En té més detalls Marta Ramon.
L'ímpetu de Gavi explica en bona part el caràcter demostrat pel Barça en un senyor partit de futbol entre dos gegants de nivell Champions, fins al punt que es perdrà la tornada per sanció. Els blaugranes, sovint obturats a Europa, van competir i van tenir a les seves mans la victòria. Per això Xavi confia en poder eliminar els Red Devils.
Podem guanyar. Tinc la sensació de que hem pogut guanyar avui en molts moments el partit. Aquesta és la sensació que em deixa, que podem anar a Old Trafford a competir i veurem què passa, no? Però és que ha estat un partit molt igualat, està clar, no? És un rival molt fort, dels que millor estan en aquests moments a Europa, i me'n vaig orgullós avui de l'equip, tot i l'empat.
També va acabar empipat amb l'arbitratge per un penal no assenyalat per mans de Fred.
És un penalti com una catedral, no? El segundo. Pues ¿cómo te vas a sentir? Ya no nos lo dieron en Milán en Champions, hoy tampoco, pues no lo sé. Pues no lo sé qué hay que hacer para pillar un penalti de manos, ya.
La conseqüència més negativa del partit és que Pedri s'estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa per un trencament al recte anterior de la cuixa dreta. Xavi va confirmar, però, el que ja havíem explicat a RAC1. Recuperaran Busquets, que aquest diumenge ja tindrà minuts contra el Cádiz i podrà jugar al Trafford.
Avui la majoria de diaris coincideixen a elogiar la capacitat competitiva dels de Xavi, tenint en compte que en alguns minuts ja van aparèixer fantasmes habituals del passat a Europa, Albert Pedrol.
Santi Nolla, Mundo Deportivo, escriu que el partit d'ahir va ser més de Champions que no pas d'Europa League, un enfrontament en què el Barça es va metamorfitzar en diversos equips. El Barça de la solidesa i del control va deixar pas al de la màxima intensitat, caràcter i coratge. A La Vanguardia, Joan Jopallàs compara el partit d'ahir amb un dels anys 80, diu que va ser un anar i tornar, en definitiva, tot gresca, una manera de fer que sol anar malament al Barça contemporani, necessitat de pausa per agrupar-se i defensar i atacar millor, però que afegeix l'estat de confiança pel qual passa ahir va servir per tombar virtuts que normalment li són alienes. El País, Ramon Besa, destaca que l'equip va lluitar com un gegant, un grup de jugadors amb rebel·lia i orgull que ahir va estar a punt d'endur-se un partit que en resum es va negar a perdre. El diari Esport, Lluís Mascaró, assegura que ahir l'equip va fer una cosa que feia temps que no passava, tornar a competir a Europa. L'Esportiu elogia els de Xavi Hernández per haver tret caràcter i orgull en un escenari europeu que pintava molt malament i, en canvi, Joan Domènech, al Periódico, avisa que el Barça encara no ha superat la síndrome europea. No s'explica de cap altra manera que aquest equip inviolable a la Lliga rebi una mitjana de 2 gols en competició europea.
Escolta'm, ara comentaré que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món RQ, Anaïs Martí.
Com si fos un dinar en un restaurant amb estrella Michelin, però sense estrella. Ahir al Camp Nou només el color taronja i el cridaner himne de l'Europa League recordava que el Barça no juga a la Champions, però el banquet va ser deliciós. No va faltar cap ingredient. D'entrada, Xavi va voler ser més llest que Ten Hag, situant Araujo al lateral dret per intentar mitigar l'efecte Rashford. No ho va aconseguir perquè el tècnic del United va canviar de banda a Sancho. El plat principal el van posar l'emocionant gol de Marcos Alonso recordant el seu pare i el gol amb caràcter de Rafinha emprenyat pel canvi. El postre es va indigestar una mica al Barça amb els gols de Rashford i de Koundé en pròpia porta, l'ascensió de Gavi i la lesió de Pedri. Malgrat tot, el Barça va bategar fins al final. Caldrà pair-ho tot a Old Trafford, però els licors sense Pedri, Gavi i Dembélé també seran tot un repte.
I a banda del Barça, i també es van jugar alguns partits destacats, Salzburg 1, Roma 0, Sevilla 3, PSV 0, Juventus 1, Nantes 1 i Bayer Leverkusen 2, Mònaco 3. 8 i 21 minuts. Macarena Olona carrega de valent contra Vox, el seu antic partit, en una entrevista amb el Jordi Évole que s'emetrà diumenge a La Sexta. Olona llança molts dards contra la formació d'ultradreta, d'on va marxar de manera molt polèmica al·legant problemes de salut. Assegura Olona que des que ja no en forma part, Vox ha engegat una campanya de difamació contra ella per destruir-la.
Entiendo por qué lo están haciendo. Responde al miedo. Que se estén reuniendo con periodistas, con personas relevantes, para decir que yo estoy loca, que tengo problemas de salud mental, es muy injusto. No solo porque es absolutamente mentira, sino porque yo lo he dado todo por ese proyecto. Necesitan destruirme.
Qui va ser la candidata de Vox a Andalusia arriba a assegurar que algunes decisions de Vox no es prenen des de dins del partit, sinó que venen d'organitzacions i persones externes, i assegura que el lideratge de Santiago Abascal és molt relatiu.
Que Santi no es libre completamente. Sí que tengo la sensación que las decisiones en Vox, no te digo las decisiones de gestión ordinaria, no siempre se toman en Vox. Tengo la certeza que en algunos casos se toman fuera de Vox.
¿Dónde?
Cuando te digo fuera de Vox es por personas que no forman parte formalmente del organigrama, pero que tienen un poder decisor importante.
Olona també reconeix que el partit té contractades persones que se sap amb tots els ets i uts que són directament nazis.
¿Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox?
Hombre. Hombre.
Aquest hombre, els dit i tant. I afegeix que la gestió dels diners a Vox és molt poc transparent. A banda, posa en evidència la pèssima relació que arrossega amb Javier Ortega Smith, l'antic secretari general del partit, l'acusa de ser molt poc intel·ligent per criticar-la tan descarnadament en públic després d'haver partit peres.
La sensación es que usted y Ortega Smith no han acabado nada bien. ¿Estaba celoso Ortega Smith de usted?
A mí Javier Ortega Smith nunca me ha venido de frente si es que tiene algo contra mí. ¿Qué quieres que te diga? Solo demuestra que no es el más inteligente.
De fet, deixa anar que és molt poc intel·ligent posar-se amb qui té els plànols de l'edifici, en referència a ella mateixa. Des del programa Lo de Évole ja avisen que Macarena Olona tenia moltes ganes de parlar durant aquesta entrevista en què Jordi Évole aprofundeix en les seves contradiccions al llarg dels últims mesos. La primera part de l'entrevista se centrarà en Vox, mentre que la segona, també el mateix diumenge, posarà el focus sobre la mateixa Macarena Olona i el seu cop de volant ideològic. 8:24 minuts, avui continua portant cua la informació que va publicar al diari El País, en què un hacker israelià, Tal Hanan, s'atribuïa el ciberatac massiu a la Generalitat el 2014. Recordem que es va atacar la web de la consulta participativa del 9N, però també la del SEM, la del Servei d'Emergències Mèdiques, que això ja no va d'independentisme. La de la web de Justícia, que tampoc va d'independentisme. I també la dels Mossos d'Esquadra, que tampoc va d'independentisme, perquè tot va d'un tema sanitari, d'un tema de justícia i d'un tema de seguretat del conjunt de Catalunya. És a dir, com es va dir, es va atacar el CETITI. El CETITI. I, és clar, quan vam sentir sistema sanitari, vam sentir CETITI, clar, vam rememorar, vam fer un vintage del que va passar tot just unes setmanes abans del 9N. La famosa trobada entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, d'aquella època del PP, i el director de l'oficina antifrau, Daniel de Alfonso. Sistema sanitari, CETITI, això ens sonava. I buscant Albert Sort, casualitats de la vida, va trobar això.
Les hemos dado en todos los morros con Ramón Bagó. Les hemos destrozado el sistema sanitario. Les hemos acusado, les hemos metido en, les hemos colocado, estamos colocándoles el CETITI. Yo soy español, lo tengo claro, pero estoy en una situación
está claro, deia Jorge Fernández Díaz. De fet, aquesta nit Artur Mas apuntava directament al govern d'Espanya com a responsable d'aquell ciberatac. Ho deia així de clar, Ràdio Nacional d'Espanya.
Si resulta que esto solamente se puede vender a gobiernos y esto pasó en Cataluña a las puertas de una consulta soberanista, difícilmente puede ser alguien distinto del gobierno español. La pregunta entonces es, ¿quién del gobierno español? ¿Qué organismo e instrumento del Estado se hizo servir, si es que fue así, para contratar los servicios de una empresa y después actuar delictivamente, ilegalmente?
Mas lamenta que quan hi va haver aquell ciberatac el 2014 no es va moure ni un dit per investigar res del que havia passat, tot i la gravetat de l'assumpte.
Curiosamente, o no tan curiosamente, según como se mire, nadie en el Estado investigó absolutamente nada, a pesar de que el origen de aquel ataque era de carácter totalmente delictivo. Se afectaron servicios básicos de funcionamiento, no solamente de la legalidad, sino de sus servicios públicos, y esto es un delito que está tipificado además en el Código Penal. Pues a pesar de esas evidencias, nadie en aquel momento, como ya estamos acostumbrados en el tema soberanista catalán, nadie movió un dedo.
Per tot plegat, els partits independentistes demanen ara explicacions al més alt nivell. A Madrid reclamen que sigui Pedro Sánchez qui aclareixi si l'Estat o qualsevol organisme que empenja, com pot ser el CNI, va contractar els serveis d'aquest empresari d'Israel. El govern espanyol, de moment, nyigunyigunyigunyà, no en diu res i toca el violí. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, perquè l'Estat no ho ha investigat, o si ho ha fet, perquè no n'ha compartit les conclusions tenint en compte que es parla d'un atac directe a una administració com és la Generalitat. Això és el que demanen que Sánchez, Marlaska i diversos dels càrrecs més responguin amb compareixença pública i també per escrit. Rufián, d'Esquerra.
I esperem que no es posi cap excusa com les que solen posar.
Josep Lluís Cleries, de Junts.
Demanem explicacions i responsabilitats al màxim nivell del govern de l'Estat, perquè el que no volem, en el cas del ciberatac sobre el 9N, que hi hagi caps de turc, com ha passat en el tema del Pegasus.
Albert Botran, de la CUP.
És un atac contra una institució democràtica i per part de l'Estat espanyol. Això, en qualsevol democràcia plena, que és com l'Estat espanyol es concep amb ell mateix, seria investigat i no posarien cap inconvenient a respondre a preguntes i a donar explicacions.
Volen determinar el grau de cooperació entre Espanya i Israel, tenint en compte que l'Estat israelià controla les empreses d'aquest país que exporten aquest tipus d'intel·ligències.
L'independentisme també carrega dur contra Pedro Sánchez i la Moncloa per negar-se a comparèixer al Parlament a explicar l'espionatge en Pegasus. Consideren que el govern espanyol està menystenint el Parlament i avisen que faran tot el que calgui per trobar els responsables de l'espionatge massiu contra el moviment. Adrià Santasusagna.
Els partits independentistes acusen el govern espanyol de voler tapar aquest tema, de no donar explicacions, i no només al Parlament, sinó també al Congrés o a Europa. Els portaveus d'Esquerra i Junts, Marta Vilalta i Josep Rius, expliquen a RAC1 que mouran cel i terra per aconseguir que el govern espanyol assumeixi responsabilitat sobre l'espionatge massiu a l'independentisme.
La nostra obligació és investigar, és arribar fins al final, i això
ho fem. De fet, al Parlament de Catalunya investiguem el que des del Congrés dels Diputats volen amagar i ho seguirem fent. Vinguin o no vinguin, intentarem arribar fins al final.
Tanta poca col·laboració demostra el que ja sospitem, i és que l'Estat espanyol està al darrere d'aquest cas d'espionatge, bé directament amb el CNI o bé indirectament també mitjançant les clavegueres de l'Estat, i des de Junts per Catalunya anirem fins al final.
El govern espanyol ja ha deixat clar que no compareixerà al Parlament. Ara la cambra està a l'espera de la resposta del fiscal general de l'Estat, el jutge del Suprem i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. De moment, tots ells estan citats al Parlament el proper 3 de març.
L'ANC afronta la crisi interna més forta des que es va crear. Una part del secretariat es planteja plegar davant del que considera una actitud autoritària de la presidenta Dolors Feliu. La gota que ha fet vessar el got ha estat la possibilitat de presentar una llista cívica a les pròximes eleccions al Parlament. En un comunicat, l'entitat insisteix que la iniciativa va rebre el suport del 96% dels socis. Sílvia Solanes.
En l'última assemblea general del gener ja hi va haver tensió. El grup de crítics denuncien que Feliu es va posar a la mesa per dirigir cap on s'havia de portar el debat de la llista cívica. Una candidatura que Feliu ha defensat en més d'una ocasió. Pels crítics, que s'han agrupat sota el col·lectiu Indesinenter, lamenten que es batessin dos punts que mostraven com creien que s'havia d'enfocar la llista cívica i el full de ruta, i tot i això l'opció de presentar candidatures va tombar. Creuen ara que la direcció s'hauria d'apartar i plantegen una moció de confiança, si no, amenacen de plegar en bloc. La pròxima cita és demà, una nova assemblea que tot plegat fa preveure que serà calenta. Davant de tot plegat, l'entitat ha emès un comunicat on atribueix aquestes discrepàncies a tensions internes pròpies de debats intensos.
Tampoc no ha agradat gaire a la CUP que la diputada i qui va ser cap de llista del partit a les últimes eleccions al Parlament, Dolors Sabater, s'hagi acostat a Esquerra. Esquerra Republicana. Sabater va participar a través d'un vídeo en l'últim congrés dels Republicans, els quals va proposar majories àmplies a Badalona per recuperar l'alcaldia perduda l'any 2018. Doncs bé, llegim al Nació Digital que el Consell Polític de la CUP es va presentar el cap de setmana passat un document que censura l'acostament de Sabater a Esquerra perquè va en contra de la confrontació que maté el partit al Parlament. El document també demana reconsiderar la relació amb la líder de Guanyem i ja es plantejaria trencar-hi relacions després de les eleccions municipals. 8:31. Aquest matí també hem de parlar de la salut de Bruce Willis, que ha empitjorat darrerament. La seva família ha explicat aquesta nit que l'actor té demència frontotemporal i que se li estan deteriorant les capacitats cognitives. Bruce Willis té 67 anys i està apartat dels rodatges des de fa mesos per una afàsia, una malaltia cognitiva que, entre d'altres, afecta la capacitat d'escriure i de parlar. En una publicació a les seves xarxes, la família no ha amagat que és un moment molt dur i ha agraït el suport que ha rebut de tot arreu, sobretot els fans de l'actor. La primavera de l'any passat, els metges van detectar l'inici de la malaltia que ha evolucionat a convertir-se en la demència i que a hores d'ara no té cura. La família diu que és un alleujament tenir per fi un diagnòstic clar i demana als mitjans de comunicació que donin visibilitat a aquesta patologia i en fomentin la recerca. L'Audiència de Barcelona anunciarà probablement avui si Dani Alves surt o no de la presó. Els jutges van escoltar com la defensa del jugador posava en dubte algunes de les proves que hi ha contra ell, però també per primer cop el representant d'Alves admetia que hi havia hagut sexe amb penetració, però que com no hi va haver ferides, diu que es pot deduir que va ser una relació consentida. Un fet que denota la importància del text de la nova llei del només si és si. En tot cas, va ser un altre canvi de versió, l'enèsim del futbolista, que fins ara havia negat aquest extrem. Per la seva banda, les acusacions van recordar als jutges de l'Audiència que Alves té molts diners i negocis en altres indrets del món i que té molts motius per fugir. Benet Iñigo.
A la vista es va parlar de risc de fugida. L'advocat d'Alves recordant que està empadronat i amb la dona a Barcelona, on a més hi té dues empreses, i l'advocada de la noia replicant que d'empreses en té 15 més al Brasil i que tant ell com la seva dona es mouen per tot arreu i no hi ha un arrelament a la ciutat. Però a més, la defensa d'Alves va intentar sembrar dubtes sobre alguns dels indicis recollits fins ara. La seva interpretació de les imatges de la discoteca Sutton és que tots dos van ballar amb complicitat i que la noia va entrar al lavabo per voluntat pròpia sabent on anava. Fins i tot va al·legar que no hi ha lesions vaginals i d'això dedueix que hi va haver consentiment. L'última versió jutjat d'Alves és que la noia li havia fet una fel·lació, però l'advocat ara no pot negar la penetració per les proves d'ADN. I més enllà d'indicis i arguments jurídics, l'advocada de la noia, Esther García, demanava mantenir la presó preventiva per respecte a la víctima.
El fet de que se li atorgués la llibertat suposaria un atemptat per mi contra la integritat psicològica de la meva clienta. És a dir, que ell es mantingui en llibertat mentre ella estigui tancada, jo crec que això, l'administració de la justícia i l'Estat en general, no ens ho podem permetre.
La decisió no es farà esperar gaire. Les causes que impliquen una persona presa tenen prioritat.
Justament sobre la llei del només sí és sí, continua la polèmica per la reforma que s'hi vol aplicar per aturar les rebaixes de condemnes a alguns violadors. Ara hi ha intervingut directament Pedro Sánchez, que demana a Unides Podem un gest de responsabilitat. En una conversa informal amb els periodistes, el president espanyol avisa que si els seus socis de coalició... que si alguns socis de coalició no cedeixen, es decantarà per pactar els canvis amb el PP. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ja li ha respost que pactar amb la dreta seria un greu error.
Que no podemos permitirnos como gobierno un retroceso en derechos de las mujeres de la mano del Partido Popular y Vox. Por tanto, quiero acuerdo, no me voy a levantar de la mesa y voy a trabajar para que el Partido Socialista vuelva a sentarse y que tengamos un acuerdo antes de que esa proposición de ley se debata en el Pleno, un acuerdo que mantenga el consentimiento en el centro del Código Penal.
I sobre aquesta polèmica, el fiscal general de l'Estat insisteix als jutges que no han de rebaixar més condemnes per la llei del només sí és sí. Álvaro García Ortiz reivindica el criteri fixat per la Fiscalia perquè considera que evita la impunitat dels agressors.
La función del jurista no es meramente aritmética y no es, ni ha de ser, un ejercicio de automatismo. No somos meras calculadoras, somos algo más. Nuestro trabajo es interpretar la norma utilizando para ello todas las herramientas legales, jurisprudenciales y hermenéuticas puestas a nuestra disposición. Les aseguro que no nos hemos inventado nada. Nuestro criterio no hace más que seguir la jurisprudencia consolidada.
Al novembre, la cúpula de la Fiscalia va demanar que es mantinguessin les sentències agressors sexuals tot i l'entrada en vigor de la llei del només sí és sí. A tot això, els delictes de violències a Barcelona s'han disparat gairebé un 30% respecte al 2019. Violències sexuals són dades del balanç que es va presentar ahir a la Junta de Seguretat de Barcelona. A l'augment dels delictes s'hi suma també un increment de les denúncies de violència masclista i en l'àmbit de la llar. Les de violència masclista han crescut un 24% i les de la llar un 40%. També creix l'estafa, que s'ha disparat un 30%, sobretot com hem anat denunciant aquests últims dies per internet. Ara bé, hi ha un descens del 14% de tota la resta de delictes, sobretot pels furts i robatoris al carrer. Demà entra en vigor la nova llei de l'avortament. Ahir va donar el vistiplau definitiu al Congrés. El text aquesta matinada s'ha publicat al BOE. Confirma que les dones podran avortar lliurement durant les primeres 14 setmanes de gestació i fins a les 22 si hi ha algun problema de salut. A més, facilita que les embarassades puguin agafar-se la baixa abans de parir i que les dones amb regles fortes no hagin d'anar a la feina quan els faci mal. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Amb la nova llei, les noies de 16 i 17 anys poden avortar sense el permís dels pares. S'eliminen els 3 dies de reflexió i es milloren les baixes a les embarassades. De fet, a partir d'ara, podran agafar-la des de la setmana 39 de gestació. A més, la reforma detalla com ha de ser la baixa per les regles molt doloroses. Per agafar-la, haurà de constar l'historial mèdic i el cost l'assumirà la Seguretat Social. Això sí, la baixa per la regla no s'aplicarà fins d'aquí a 3 mesos. Amb la nova llei, el govern espanyol també pretén que les dones puguin avortar en un hospital públic a prop de casa seva i evitar així que es facin en clíniques privades. És el cas ara mateix del 85% dels avortaments a tot l'Estat. La nova llei de l'avortament, per cert, també deixa molt clar que els ventres de lloguer són una forma de violència contra les dones i prohibeix que se'n faci publicitat.
Això pel que fa a la llei de l'avortament, com dèiem, i el Congrés també va aprovar definitivament la llei trans. El text elimina l'obligació de disposar d'un informe mèdic per canviar de sexe al registre i facilita que els menors facin el trànsit, Arnau.
Sí, les persones trans de més de 16 anys podran canviar el nom i el sexe del DNI tan sols amb la seva voluntat. Ha estat un punt de batalla entre PSOE i Podem dins el govern espanyol, però finalment no caldran informes mèdics ni psicològics com passava fins ara. Això sí, en els canvis de sexe dels menors entre 14 i 16 anys caldrà l'autorització dels pares i amb els de 12 a 14 el permís d'un jutge. La llei trans també prohibeix les teràpies de conversió i condemna les discriminacions amb multes de fins a 150.000 euros. Tot i això, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, admet que cal ser més ambiciosos.
Y seguramente cuando esta ley eche a andar descubramos otras muchas cosas en las que podemos seguir avanzando, así que sabemos que el camino no termina aquí. Hemos dado un paso de gigante tan grande como hemos podido, pero eso no le quita ni un ápice de valor.
Per cert, una de les diputades socialistes més crítiques amb la llei trans, l'exvicepresidenta Carmen Calvo, va trencar la disciplina de vot del PSOE i es va abstenir la votació.
Atenció a aquesta notícia, 8:38. Per primer cop han condemnat un nen jihadista a qui Estat Islàmic havia captat a Madrid. Atenció al que llegim avui a l'ABC, perquè la criatura té ara 16 anys i va començar a consumir propaganda d'aquesta organització terrorista quan en tenia només 12. A més, sembla que el contingut d'aquest material era violentíssim. 4 anys després, el juny de l'any passat, ja s'havia convertit en una amenaça per la seguretat. I la policia espanyola el va detenir al Jete, un municipi al costat de Madrid. El seu pare havia mort i a Espanya vivia en una família desestructurada, unes característiques que el convertien en un blanc perfecte perquè el jihadisme el captés. Ara, l'acusació i la defensa s'han posat d'acord per establir la primera sentència d'aquestes característiques que es dicta a Madrid. El jove haurà d'ingressar en un centre de menors en règim tancat fins que sigui major d'edat i després passarà a tenir llibertat vigilada. Félix Millet torna a la garjola. El jutjat de vigilància penitenciària ha suspès, de moment, el tercer grau excepcional que li havien concedit per motius de salut. Fins que el jutge no prengui una decisió definitiva sobre si ha de gaudir d'aquesta mesura, Millet serà el mòdul d'infermeria de Brians 2. Justícia va concedir el tercer grau a l'exresponsable del Palau el novembre passat, però la pràctica no va canviar res perquè estava ingressat a l'Hospital de Terrassa. Fa un mes aquest tercer grau es va ampliar perquè Félix Millet té una malaltia terminal i li van permetre ingressar en una residència mèdica triada per la família, però només hi ha pogut estar un mes. La benzina torna a ser més cara que el dièsel. Això no passava des de l'estiu. Segons l'últim butlletí petrolier de la Unió Europea, el litre de 95 costa una mitjana d'€1,63. El dièsel, en canvi, cau fins a l'€1,62. Això fa que omplir un dipòsit de 55 litres ara costi gairebé 90 euros. Amb el context d'inflació que s'eternitza a Madrid, Podem proposa a la Moncloa bonificar part de la compra dels productes bàsics, però el PSOE ho rebutja. Acusa els seus socis de govern de fer propostes inviables amb l'únic objectiu de generar debat polític. Des de Madrid informa Roger Perciba.
El que demana Podem és que el govern espanyol assumeixi el 14% de la compra de 20 productes alimentaris bàsics. Això voldria dir que el govern assumiria tot l'increment de l'IPC d'aquests productes durant l'últim any i que s'ha enfilat més enllà del 15%. Yone Belarra, líder de Podem i ministra de Drets Socials.
Bonificación del 14% en una cesta básica de los alimentos que permitiría situar los precios en los que tenían cuando comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero del año pasado.
La ministra Calviño responia que ara no és moment de prendre decisions sense reflexionar sobre els seus efectes.
Nosotros como gobierno responsable lo que tenemos que hacer es analizarlas con seriedad, ver si son viables, ver si tienen el impacto deseado, si pueden o no tener algunos efectos colaterales que no sean deseables y tomar decisiones, como digo, con responsabilidad.
Calviño, en canvi, posava en valor altres mesures preses pel govern, com ara baixar l'IVA dels aliments i les ajudes de 200 euros per famílies amb menys recursos.
Esquerra, el PSC, Junts, la CUP i els comuns volen explicacions de l'Església davant els casos de pederàstia dins la institució. Per això reclamen que representants eclesiàstics, experts i també víctimes compareguin al Parlament. Sílvia Solanes.
La comissió la van impulsar l'any passat i ara han presentat el pla de treball. Un pla que recull compareixences de víctimes, però vol anar més enllà. Per això citen representants eclesiàstics, tant a nivell català, espanyol com europeu, com per exemple es demana que compareguin des de la Conferència Episcopal Espanyola, l'Arxidiòcesi de Barcelona o l'Abadia de Montserrat. També té intenció de convocar els representants de centres educatius, com els maristes o els jesuïtes. Des de l'acompanyament de les víctimes volen escoltar els Mossos d'Esquadra, periodistes d'investigació o associacions, com ara la Fundació Vicky Bernadet, Save the Children i la Síndica de Greuges. També preveuen portar especialistes de legislació per estudiar si cal fer canvis al marc legal actual. Tot plegat amb l'objectiu d'aclarir l'abast de les violències sexuals contra infants i joves a l'Església Catòlica, l'escola, l'àmbit de les institucions o el de l'esport i el lleure.
I el 20% dels joves reconeixen que han pres tussi l'últim any. Potser no heu sentit a parlar mai d'aquesta droga, s'ha posat de moda els últims anys i es coneix com la cocaïna rosa, perquè també es pot prendre pel nas, esnifada, i té una tonalitat rosenca. Ara bé, no hi té res a veure. Una enquesta feta a gairebé 1.500 joves de tot Espanya conclou que 2 de cada 10 han consumit tussi almenys un cop els últims 12 mesos quan han sortit de festa. L'estudi de l'Observatori de Consum, Riscos i Cures de l'Associació de Benestar i Desenvolupament dibuixa el perfil dels consumidors. Acostumen a ser nois i noies de 26 anys que treballen o estudien i que encara viuen a casa els pares. L'enquesta també apunta que 6 de 10 consumidors de tussi combinen aquesta droga amb altres substàncies com l'èxtasi, la cocaïna, el popper o les amfetamines. Els Mossos d'Esquadra s'encarregaran de la seguretat de la Copa Amèrica, també al mar. Serà el primer gran esdeveniment de la nova unitat marítima del cos que s'ha desplegat, tot i que la majoria de competències marítimes les té la Guàrdia Civil. Els Mossos dissenyaran aquest dispositiu, tot i que també comptaran amb l'ajuda d'altres cossos de seguretat. Durant els pròxims mesos, el comissari en cap, Eduard Sallent, i el comissari Carles Enfruns dissenyaran el pla director de seguretat de l'esdeveniment, un dels més importants del món en l'àmbit esportiu. La Copa Amèrica es farà entre l'estiu i la tardor de l'any que ve. I els ocupes de l'antiga escola Massana del Raval, a Barcelona, exigeixen a l'Ajuntament que els cedeixi les instal·lacions durant 50 anys. Diuen els ocupes que, si no, redoblaran la pressió sobre els comuns a mesura que s'acostin les eleccions. Ho llegim avui a La Vanguardia, que explica que l'amenaça de boicot electoral posa els comuns, en aquest cas, contra les cordes. L'antiga escola Massana és una finca del Raval de 4 plantes i de 2.000 metres quadrats. Hi ha diverses entitats que fan classes de reforç escolar, reparteixen aliments o planegen com aturar desnonaments. Aquestes entitats van ocupar la finca el 2020 i ara negocien amb l'Ajuntament que els planteja cedir-los l'edifici durant 4 anys prorrogables. Els ocupes ho consideren insuficient i volen que la sessió duri mig segle. La setmana que ve tenen previst tornar a reunir-se amb l'Ajuntament. Encara a Barcelona, el MACBA no creixerà amb un nou edifici a la plaça dels Àngels, just al davant de l'actual edifici. Fins ara el projecte d'ampliació de la galeria preveia construir una altra ala d'usada al convent dels Àngels. L'edifici permetria guanyar 3.000 metres quadrats, però ocuparia gairebé un terç de la plaça. Avui el País explica que el museu estudia alternatives a aquesta proposta. Primer, perquè no té el finançament necessari per començar aquestes obres, i després perquè el MACBA ha arribat a la conclusió que no ha de créixer ocupant espai públic d'un barri tan densament poblat i en tan poques zones obertes com és el Raval. I d'aquí uns moments al món Arracons anem cap a PortAventura i també parlarem d'Eurovisió, de la Berlinale i de les estrenes d'aquest cap de setmana.
A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Senyors passatgers, el nou SUV C5 Aircross arriba a destinació. Cap de setmana amb amics a la neu. Els que vulguin estar ben còmodes gaudiran de 3 seients independents disponibles en cas de cruiximents.
Nou SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generós com tu. Puja els dies C fins al 20 de febrer amb un finançament supergenerós. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Si tens la sensació que Fes-ho tu mateix és un tros d'una cançó realment bona de la ràdio, llavors podria ser perquè es tracta de Parkside. Eines de gran potència, les millors màquines de jardí i un munt d'accessoris. Descobreix tota la gamma de productes de Parkside a parkside.com. Tu pots. Parkside.
Ara és el moment. Descobreix Nova York, el cor de la ciutat, els barris icònics, les experiències més glamuroses, sense oblidar els llocs de pel·lícula. Reserva el teu pròxim viatge a Nova York. 5 dies i 3 nits en hotel de 4 estrelles a Manhattan. Vols amb Iberia i trasllats inclosos amb Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Continuem aquí als apunts del món a RAC1 quan falten 13 minuts per clavar les 9 del matí. PortAventura estrena avui la temporada més llarga de la seva història per celebrar el Carnestoltes. El parc obrirà gairebé 300 dies aquest any amb l'objectiu de superar el rècord de visitants, els més de 5 milions de clients del 2019, tot just abans de la pandèmia del coronavirus. Des de Tarragona, Esteve Giral.
El parc obrirà portes tots els caps de setmana de febrer i març per adaptar una versió dels carnavals de Rio i Venècia a PortAventura i les seves atraccions, amb zones tematitzades, batucades, desfilades de comparses i nous espectacles inspirats en el carnaval. En paral·lel, està acabat la construcció de la seva nova atracció, un dark ride inspirat a la pel·lícula Uncharted, amb la previsió d'obrir la nova atracció per primavera. era l'objectiu de la temporada, superar el rècord de visitants del 2019, quan més de 5 milions de persones van visitar PortAventura World i els seus hotels. Un dels reptes, tornar a treure més clients internacionals, sobretot de França i del Regne Unit.
8:48. D'aquí una setmana, divendres que ve, farà un any que va començar la invasió russa a Ucraïna i la guerra està enquistada. Moscou no aconsegueix traduir la seva superioritat militar en avenços sobre el terreny i les últimes setmanes ha intensificat els atacs aeris amb míssils. Ucraïna resisteix i fa setmanes que demana tancs i avions de combat per contraatacar. Aquesta nit, en una entrevista a la BBC, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, descartava rotundament cedir terreny a Rússia per pactar la pau.
Qualsevol pacte en aquest sentit ens convertiria en un estat més dèbil. No és que tinguem por al compromís o a pactar, però el tema és amb qui. Pactar amb Putin? No, perquè no és de fiar.
Compromís Putin? Ni. Чому? Бо немає віри.
De fet, a Ucraïna donen per fet que Vladimir Putin podria llançar una altra gran ofensiva els pròxims dies per aixecar la moral de les seves tropes en el primer aniversari, per dir-ho així, de la guerra. L'informe des de Kiev, la corresponsal de RAC1 a Ucraïna, Elena Pelikan.
Ja fa dies que s'intensifiquen els bombardejos russos a ciutats ucraïneses com Mykolaiv, Kherson o Lviv, molt a prop de la frontera amb Polònia. A les últimes hores, més de 30.000 míssils russos han impactat en territori ucraïnès i han provocat almenys un mort. El front més mortal d'aquesta guerra és el Donbass. Russos i ucraïnesos lluiten ara pel control de la petita ciutat de Bakhmut, a la regió de Donetsk. El govern de Zelensky no dona detalls sobre el nombre de morts en el front, tot i que diversos soldats asseguren que les baixes en aquest moment són molt elevades en tots els bàndols. Segons Kiev, l'exèrcit rus ja tindria 140.000 baixes, una xifra que el Kremlin continua negant. El govern rus va deixar de publicar les dades sobre els seus soldats caiguts al setembre, quan emitia una xifra de només 6.000 morts. El compte enrere per l'aniversari ha començat i tots dos països es preparen per una nova ofensiva. Ucraïna, mentrestant, resisteix a l'espera de l'arribada dels tancs Leopard, autoritzats fa poques setmanes per Alemanya.
I a Turquia han trobat dos supervivents més sota la runa i ja fa 11 dies del terratrèmol. Són una dona i un nen de 10 anys que feia més de 250 hores que estaven atrapats. Es calcula que més de 50.000 edificis van quedar esfondrats o malmesos. I les últimes hores s'ha sabut que a la zona més afectada hi havia uns 75.000 edificis que no complien la llei ni tenien les llicències quan es van construir. Corresponsal de RAC1 a Turquia, Anna Montraveta.
Des dels anys 60, a Turquia s'han estat legalitzant edificis que no complien les normes de seguretat per fer front als terratrèmols a canvi de contraprestacions econòmiques. A partir de 1999, quan hi va haver el darrer sisme de gran magnitud, es va endurir la legislació, però es va seguir permetent que els edificis fossin habitables a canvi que els constructors paguessin un impost. Aquesta informació s'ha fet pública després dels terratrèmols, perquè part dels edificis de la zona afectada no complien aquestes normatives, segons la Cambra d'Urbanistes d'Istanbul. Durant els 20 anys que el govern d'Erdogan porta al capdavant, s'han produït 8 grans legalitzacions d'edificis sense les condicions de seguretat necessàries. Les últimes, el 2018, en el marc de les eleccions presidencials. Aquesta setmana s'ha pogut detenir dos dels contractistes responsables de grups d'habitatges que no complien la normativa i que s'han col·lapsat amb els terratrèmols. Mehmet Yashar Chokshun, ho era de 250 edificis d'Antioquia, i Mehmet Ertan Akay, d'una urbanització de Gaziantep, dues de les regions més afectades pel sisme. Al voltant de 170 advocats han presentat una denúncia penal conjunta demanant que s'investigui a la resta de contractistes.
TV3 finalment haurà d'indemnitzar Jaume Roures per cancel·lar el programa Tarda Oberta, que va durar només 3 mesos en pantalla el 2017. L'alt tribunal ha desestimat el recurs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i ha condemnat la televisió pública a pagar 200.000 euros a Mediapro pels diners que va deixar d'ingressar per culpa de la cancel·lació de l'espai de tardes i la indemnització que va haver de pagar al presentador Badollo. En el seu moment, Roures va vincular la decisió de TV3 a no haver-hi fet lloc a Pilar Rahola. I encara sobre televisió, aquest dissabte a la 2 s'estrena la segona temporada de La Gran Aventura.
Tenim 12 dies i volem obrir una ruta inèdita que ens porti des dels Pirineus fins al Delta.
És una expedició de 6 persones que recorrerà els 500 quilòmetres que separen els Pirineus i el Delta de l'Ebre. En aquest primer capítol, que s'emet demà a 11:45 del migdia, veurem els protagonistes arrencar l'aventura des del pont de l'Òrrit al Pallars Jussà. I avui fa 20 anys, 20 d'aquest moment.
Han decidido por un 45% de los votos que nuestro representante el próximo 24 de mayo en Riga, Letonia, en la 48 edición del Festival de Eurovisión, sea...
de febrer del 2003, Bette Rodergues començava així la seva cursa al Festival d'Eurovisió. Tres mesos després va quedar vuitena amb aquesta Dime, que mai no li va acabar de fer el pes. Per això des de llavors no ha tornat a cantar-la mai més. Fins ara. La cantant tornarà a interpretar el Dime a la Festa Oficial d'Eurovisió de Barcelona. Serà el dissabte 25 de març al Sant Jordi Club, i atenció, perquè, com ha dit ella mateixa, a RAC1 la farà tal com la va fer fa 20 anys.
Donaven total llibertat per fer-ne una versió, per cantar-la en català, per cantar-la en acústic, però jo vaig decidir que porto tants anys sense cantar-la que crec que el que la gent espera i el que la gent té ganes d'escoltar és la versió original.
I ha parlat amb la Bette el nostre expert i pesat en Eurovisió, Jordi Ramos.
Veure Bette cantant de nou la peça que va portar al festival és una de les experiències més esperades pels eurofans de tot el món. Sense anar més lluny, a l'última és 250, l'enquesta de referència a nivell global, Dime va sortir com la vuitena millor cançó de tota la història del concurs. Per tant, l'actuació que farà la Barcelona Eurovision Party serà tot un esdeveniment. Ara bé, aquest tampoc no serà l'únic tema que cantarà. L'artista catalana ha previst oferir, a més, una nova versió del primer dels seus records eurovisius, el Bailar Pegados, de Sergio Dalma, la candidatura espanyola de l'any 1991.
A més, formava part d'un disc que jo tenia i que escoltava quan era petita. Llavors vaig trobar que també tenia com molt sentit versionar aquesta cançó, i crec que, bueno, estem preparant una posada en escena superbonica amb dos ballarins que m'estimo molt, i, bueno, i em ve molt de gust, doncs, cantar aquesta cançó en aquesta nova versió.
A la festa del mes que ve, Rodergues començarà a celebrar el 20è aniversari de la seva carrera. Després, a l'abril, estrenarà una gira de concerts, i al maig un documental sobre l'experiència d'anar a Eurovisió amb un tema amb el que no se sentia còmode.
5 minuts i les 9, el Festival de Cinema de Berlín recupera avui la història d'un invent que molts els va canviar la vida fa uns quants anys, i durant molt poc temps, tot sigui dit, la BlackBerry. El festival acull avui l'estrena en competició d'una comèdia dirigida per Matt Johnson que explica l'auge i, sobretot, la ràpida caiguda del que per molts és el primer telèfon intel·ligent de la història. Més detalls des de Berlín, amb l'enviada especial de RAC1 a la Berlinale, Maria Cusó.
Només som al segon dia de festival, però per molts BlackBerry és una de les pel·lícules més esperades de la programació d'enguany. Una història sobre l'èxit efímer que pot fer de pont entre el cinema més d'autor i el gran públic. De fet, aquest és un dels objectius del festival aquest any, com explicava ahir la membre del jurat i última guanyadora de l'Os d'Or, Carla Simón.
Films make us. Les pel·lícules ens fan sentir, reflexionar, pensar i créixer, també com a humanitat. Mirar i fer pel·lícules ens fa ser lliures d'alguna manera.
Watching films and making films make us free somehow.
També va fer una defensa acèrrima del cinema l'actriu Anne Hathaway, protagonista del film inaugural She Came to Me.
My heart beats for film.
El meu cor batega pel cinema, i com més variat millor. Crec que ho vivim com fets aïllats, però en un moment com l'actual, on el futur del públic a les sales de cinema és incert, és important valorar tots els tipus de pel·lícules.
I think it's important to love all types of film.
La projecció de la pel·lícula va plegar ahir centenars de persones a les afores del Berlinale Palace. També el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que es va connectar per streaming a la gala per demanar més suport a Occident.
Avui divendres, mentrestant, és dia d'estrenes al cinema, i una de les més destacades és Ant-Man i la Vispa, Quantumania. Marvel torna amb aquesta seqüela de L'home formiga, dirigida per Peyton Reed. La pel·lícula compta amb les interpretacions, atenció, de Paul Rudd, però també de Michelle Pfeiffer i de Michael Douglas. També s'estén avui el drama suec El Triángulo de la Tristeza. Millor pel·lícula als Premis Europeus de Cinema i també Palma d'Or al Festival de Canes. Nominada als Oscars, una comèdia negra dirigida per Robin Oslund que parla del món de la moda i els milionaris, i que avui els diaris rep una molt bona crítica. També arriba a les sales Elles Hablen, una adaptació novel·lesca que explica la història d'un grup de dones que viuen en una colònia religiosa aïllada de Bolívia. Entre el repartiment hi ha Frances McDormand, Rooney Mara o Claire Foy. En sèries, a Amazon Prime estrena la temporada final de l'spin-off de Star Trek Picard. The only way to heal our future is to go back and repair the past. Patrick Stewart torna a ser el protagonista. La nova temporada segueix el protagonista en un nou capítol de la seva vida. I el Liceu va acollir ahir l'estrena mundial de l'òpera Macbeth, amb Jaume Plensa com a director d'escena. Música. L'escenografia, el vestuari lluïen l'estil de l'escultor català, una marca personal que va encaixar perfectament amb el drama de Shakespeare i la música de Verdi. El públic del Gran Teatre del Liceu, visiblement emocionat, es va posar dret durant una gran estona per ovacionar la proposta que es va veure i viure sobre l'escenari. Des del Liceu va seguir Bàrbara Padilla.
L'empremta de l'escultor català està present en cada moment de l'obra, encara que el mateix Plensa, en declaracions a RAC1, li resti protagonisme.
Era Shakespeare, Verdi, Lucas Salsi, Sondra, Erwin Roth, aquests són els protagonistes. Jo era com una ombra que els ajudava a caminar a la foscor, com una llumeta.
Només començar una gran escultura formada per lletres blanques, tot seguit lletres en forma de penjoll al coll de les dones i més endavant lletres també que baixen del sostre, un color blanc que destaca sobre el negre i el vermell de llums i vestits. Una proposta que convenç al públic.
Molt guai, a mi m'està agradant molt aquesta proposta, la veritat.
Hi ha coses que captes el significat i altres que et costa una mica més, però bé.
Però visualment
és fantàstic.
Plensa, no sé, pensem que ha fet un muntatge molt original i que va molt lligat amb l'obra.
Tot plegat amb un text de Shakespeare, la música de Verdi, que ressona sota la direcció de Josep Pons, amb les veus del baríton Lucas Salsi i la soprano Sondra Radvanovski, llargament aplaudida pel públic a crits de bravo.
I La jaula de les loques, de l'Àngel Llàcer, torna demà al Teatre Tívoli de Barcelona. És un dels musicals de més èxit dels últims anys, amb més de 400.000 espectadors. I la intenció, en principi, és acomiadar-se dels escenaris. Llàcer el va començar fa 5 anys i ahir va passar per aquest estudi del Món a RAC1. Reconeix que ha demanat que es guardi l'escenografia per si s'ho repensa i torna a programar-la. El director de teatre creu que La jaula de les loques ha quedat ja com la seva obra.